L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, una introducció a la figura de Rumí. Jalil Bárcena, ben retrobat. Gràcies per ser amb nosaltres.
Molt amables, gràcies per la vostra invitació.
Vostè és doctor en filologia àrab, va fer la tesi doctoral sobre Rumí i ara ens parla en un nou llibre de la seva figura, Rumí, alquimista del corazón, maestro de derviches. Per què l'atrau tant el personatge, Jalil?
Bé, jo crec que és un personatge important, és un savi, un místic, un poeta d'alçada, per dir-ho així. I bé, va irrompre en la meva vida ja fa molts anys i em va atrapar. I la veritat és que he dedicat bona part de la meva vida personal i també acadèmica doncs, a la seva figura. Jo crec que és una mena de, en fi, de pedra preciosa que te la trobes entre tantíssimes pedres i que atreu moltíssim.
Qui és en Rumí? Quina definició en faria?
Molt bé. Maulana Rumí és un místic sufí. És un gran mestre d'això que anomenem el tasavuf, el sufisme islàmic, que vindria a ser la dimensió mística interior de l'islam. Dins d'aquest corrent, doncs, és una de les personalitats més importants. Hi ha molts mestres dins del sufisme, això és cert. Però la seva personalitat, doncs, podríem dir que està subratllada o que està escrita en lletres majúscules en la història del sufisme. És, per tant, un savi sufí. Al mateix temps, la seva forma d'expressió és la poesia. És un grandíssim poeta, un dels grans poetes místics, no tan sols en l'àmbit de l'islam, del sufisme, sinó, jo diria, de la literatura espiritual universal. I ja sabem que els poetes sempre són aquells que saben dir-ho tot millor. Per tant, jo crec que també en la seva forma, diríem, d'expressar-se a través de la poesia és on rau també part del seu encant, per dir-ho així.
Sí, hi ha un moment del seu llibre, Jalil, en què parla d'aquesta filosofia que es barreja amb la poesia, és a dir, que una forma d'explicar-la és la poesia.
Sí, efectivament. Hem de dir que ell, el seu tronc cultural és el persa, és un persa del segle XIII, que neix al cor d'Àsia Central, avui ho situaríem entre Afganistan o Tajikistan, però la seva llengua i la seva cultura és la cultura persa. Tradicionalment, els perses han fet, com diríem, han fet filosofia a través de la poesia. En l'ànima persa està el pensar en imatges, l'expressar-se en ritmes sonors, és a dir, en fer-ho a través de la poesia. No? Això ens podria sobtar una mica en el nostre àmbit europeu, però la veritat és que la seva forma, diríem, de fer pensament, una forma molt particular de pensament, també diríem, no és la filosofia racionalista, diríem, un pensament molt més fruitiu, podríem dir, doncs la seva forma expressiva és la poesia. Potser perquè la poesia també toca fibres íntimes de la persona, que no només la poesia o la música són capaces de, diríem, de tocar, no? O d'arribar-hi, no? Amb elles.
Rumí, també conegut com a Maulana, va ser poeta, jurista, teòleg, místic sufí. Va néixer el 1207, va morir el 1273 a Turquia, en una família d'estudiosos dedicats a la teologia, la jurisprudència i l'ensenyament. Aclareix Jalil Bárcena en aquest llibre que avui presentem a l'Ofici de Viure, Rumí, alquimista del corazón, maestro de derviches, que ha publicat Herder, que Rumí és el terme àrab emprat històricament pels musulmans per referir-se a la població cristiana de parla grega que formava part de l'Imperi Romà d'Orient, la capital del qual, durant el període medieval, es va anomenar Nova Roma, això és Constantinople, avui Istanbul. Així doncs, Rumi provenia d'allà, va estudiar durant molt de temps per esdevenir jurista, tant que quan el seu pare va morir, diu en Jalil, que als 37 anys aproximadament, Rumi va passar a fer-se càrrec de totes les responsabilitats acadèmiques i religioses que havia ocupat el seu pare. Es va convertir d'aquesta manera en un docte religiós i ensenyant, respectat i admirat per tots. Llavors, ja era també un mestre sufí, distingit, que comptava amb nombrosos deixebles. Però la seva vida havia de canviar radicalment quan va conèixer el dervix Shams de Tabriz als 37 anys per convertir-se en una asceta. Amb ell, i gairebé diríem que per ell, ho va fer tot. Com diu Jalil Bárcena al seu llibre, Rumi va trobar en Shams un esperit afí i una font inesgotable de contínua inspiració, més enllà fins i tot de la mort. I així va ser perquè quan l'amic va desaparèixer, la dura i amarga experiència de l'absència de Shams el va enfortir i el va convertir en el poeta de l'amor, savi sufí i conductor d'ànimes que avui admira mig món. I paradoxalment, mentre el món islàmic patia al llarg del segle XIII l'assetjament dels seus enemics exteriors, els croats i els mongols, l'espiritualitat sufí va experimentar una eclosió superba després de diversos segles de gestació i maduració. I és que Rumi hi havia deixat el seu llegat amb una saviesa i una espiritualitat en les seves paraules escrites que són les que el fan brillar encara ara. Avui, a l'Ofici de Viure, Rumi.
Rumi, com pot florir el jardí si el núvol no plou?
Soy Lana Cascas, doctora en comunicación por la Universidad Ramon Llull y trabajo como investigadora en el Observatorio Blanquerna de Medios, Religión y Cultura. Hoy quiero compartir una breve reflexión sobre la obra de Jalil Bárcena y su libro Rumi. El libro de Jalil no solo proporciona un análisis profundo del contexto histórico y cultural en el que Rumi escribió, sino que también examina su impacto en la espiritualidad moderna. Jalil estudia la vida de Rumi y cómo sus experiencias personales, incluyendo su relación con su maestro y su viaje espiritual, influyeron en su obra. A través de sus versos, Rumi aborda temas universales como la búsqueda de la verdad, el sufrimiento y la transformación personal. Jalil descompone los poemas de Rumi ofreciendo interpretaciones que permiten a los lectores apreciar no solo la belleza estática de su poesía, sino también las lecciones profundas que encierra. Él sugiere que la obra de Rumi puede servir como una guía para enfrentar los desafíos de la vida actual, ayudándonos a cultivar la paz interior y la empatía hacia los demás. En este sentido, el libro de Jalil no solo es una obra académica, sino también una invitación a todos nosotros a reflexionar sobre nuestra propia espiritualidad y a encontrar caminos hacia una mayor conexión con nosotros mismos y con los demás.
Avui, doncs, Rumi, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, és obligat parlar en tant de la seva figura, perquè, a més, no parem de citar-lo, Rumi, amb els seus aforismes, poesia, els nostres convidats al llarg dels 18 anys que fa que fem el programa no paren de citar-lo d'una manera o d'una altra. O sigui, fa la sensació que és més viu que mai, eh?
Sí. Sí, aquest és, bueno, aquesta és la paradoxa de Maulana Rumi, no? És un autor molt, molt, molt citat. Jo crec que avui és una, és una font, és un referent per moltíssimes persones d'àmbits ben diversos, no? És cert també, això ho diem una mica en el llibre, que de vegades és citat de forma massa lliure. En totes aquestes, en fi, frases
que trobem... Sí, que costa, diu en Jalil Bárcena, que costa de trobar, no?
Sí.
De destriar el gra de la palla, com si diguéssim.
Sí, moltes vegades el que succeeix és que, més que traduir-lo, l'hem adaptat. S'han fet adaptacions d'adaptacions, versions, i tot això el que ha fet és, diríem, en certa forma, ha distorsionat una mica. En el fons, aquest és el seu missatge, això és cert, no? Però sí que és veritat també que, en fi, ens agrada ser rigorosos, ens agrada ser seriosos i rigorosos, i ens agradaria moltes vegades, doncs, que poguessin tenir traduccions directes, diríem, dels seus versos, no? Però el que és innegable és, diríem, és aquest fons que hi ha, que venint d'un llenguatge molt particular, com és el llenguatge islàmic i el llenguatge del sufisme, abasta una universalitat que toca els cors de les persones torno a dir, d'àmbits i de cultures ben diferents.
Sí, molt a Occident, no? I el preu, efectivament, com diu Jalil, el preu que hauria de pagar Rumi, doncs és aquest, no? Que veure com potser moltes vegades no s'és exactament fidel a la seva obra original. Mm. Però, esclar, aquest és el preu que s'ha de pagar per la popularitat a gran escala, perquè fins al punt que, tal com explica en el llibre, no fa pas gaires dècades els seus llibres van ser els números 1 en vendes a diferents països.
Sí, entre ells als Estats Units. La qual cosa jo sempre ho dic amb un somriure a la cara, també, perquè és una paradoxa. Jo m'atreviria a dir també molt bonica, no? Perquè un autor com a Rumi, diríem que nascut a prop d'Afganistan, que parla llengua persa, és a dir, la llengua que avui es parla, per exemple, a Iran, i que és un, diríem, és un religiós musulmà, que sigui un best-seller als Estats Units, doncs no deixa de tenir, diríem, una certa gràcia, i jo crec que això forma part també, jo crec, de la missió també d'aquest autor, no? Més enllà de la fidelitat o no al seu, en fi, als seus versos, que, insisteixo, ens agrada, doncs, ser rigorosos en això, jo crec que hi ha quelcom en el seu missatge que és capaç fins i tot de, com diríem, de reunir persones molt, molt diferents, no? De reunir persones molt... I països i situacions, diríem, doncs molt, molt contrastades, no? Aquest és l'encant, jo diria, de Maulana Rumi, també.
Per què Jalil ha posat de subtítol Alquimista del cor en el seu llibre?
Bé, aquí hi ha una qüestió una mica, potser massa acadèmica, però que intentaré ser molt, molt, molt breu i explicar-ho bé. Hi ha un autor, un teòleg i també un místic sufí de referència, que és Abu Hamed al-Ghazali, el Ghazel dels llatins. Ell tenia un llibre, Alquimia Saada, l'alquimia de la felicitat. Aquest autor, Abu Hamed al-Ghazali, el Ghazel dels llatins, un gran teòleg, doncs va ser un dels autors que més va influir en el pensament, en l'obra també de Maulana Rumi. Per tant, doncs era una mena de... diríem, és una mena de clocada d'ulls diríem, a aquesta figura que va ser tan important també en el pensament de Maulana Rumi. I al mateix temps també perquè, és veritablement un alquimista del cor, entenent el cor com aquest òrgan de l'ésser humà que simbòlicament representa la nostra intimitat, no? el més íntim de l'ésser humà, i que és susceptible de ser transformat, Per tant, doncs, els grans místics, i a fe que Maulana Rumi ho és, tenen aquesta capacitat amb la seva vida, amb la seva paraula, amb majúscules, són capaços, diríem, d'aportar-nos eines per transformar, diríem, el nostre cor, entenent, doncs, com diríem, la part més íntima de l'ésser humà. I Mestre de Derbitxos, també diem així en el subtítol, perquè realment és un far, és un guia, prenent el terme dervish com a buscador espiritual. És un far, un diríem una guia, no? pels buscadors. No?
Al mateix temps, clar, quan parla del cor, està parlant de l'amor en majúscules.
Sí.
De la connexió, sí, amb els altres,
sí,
de quelcom que ens transcendeix, que, sí, també és amor.
Sí, exacte. Hem de tenir en compte que, clar, quan una persona del segle XIII parla d'amor, no únicament s'està referint, diríem, a l'aspecte més sentimental. Quan aquestes persones, quan Molana Rumi parla d'amor, l'amor és l'expressió màxima i més sublim de l'unitat. De la unió. Per tant, per això ell moltes vegades diu el nostre amor és fruit del coneixement. El nostre amor és fruit del coneixement. Qui el coneix, a la divinitat, l'estima, no? Per tant, doncs, quan ell parla d'amor, efectivament està parlant de com diríem, de l'expressió màxima del coneixement que ens fa realment éssers humans, no?
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Rumi, aquesta gran figura de referència del món espiritual, però també de la poesia, de l'amor, aquesta referència universal. Khalil Bárcena, el 1998, va fundar l'Institut d'Estudis Sufis de Barcelona, és un centre que dirigeix des de llavors. Khalil, quin paper, abans de continuar parlant de la figura de Rumi, quin paper juga actualment el sufisme dintre de l'islam?
Bé, jo crec que el sufisme el definim com a cor de l'islam, dimensió interior de l'islam. En aquest sentit, doncs, un cos no pot viure sense el seu cor. Per tant, doncs, el sufisme és allò que fa bategar la realitat de l'islam. Quan no hi ha tasavuf o quan no hi ha sufisme, doncs aquest cor és una exterioritat, diríem, buida de contingut. Per tant, històricament i també ara, el paper del sufisme i dels mestres del sufisme, entre ells Maulana Rumi, que avui ens ocupa, ha estat justament insuflar vida i esperit dins d'aquesta tradició.
Rumi, vas néixer amb ales. Com és que prefereixes arrossegar-te per la vida?
Ha escrit Khalil Bárcena: per a Rumi, estimar és morir, o el que és el mateix, només qui és viu a si mateix com no res, viu l'estimat diví en majúscula, com tot. Déu-n'hi-do, eh? Aquest estimat diví és Déu, sí. És Alà, és...
Sí, sí, per ell, evidentment, per una persona del segle XIII i creient, és Déu, és Déu, efectivament. I Déu que cal veure que, per ell, diríem, no és una figura, diríem, externa al món, no és una figura externa al món. Ell entén, efectivament, la divinitat com diríem, allò que està bategant en tot. Tot és signe diví, tot és signe diví. Això és una de les característiques del seu pensament, no? Per tant, doncs, quan diem també alquimista del cor, estem dient que és una persona que ens pot ajudar a transformar la nostra mirada, a transformar la nostra mirada i a fer que el nostre cor pugui veure. Ell parla moltes vegades de l'ull del cor, no? I és amb aquesta altra mirada amb la qual podem realment veure, això ens ensenya Molana Rumi, veure tot com a signe diví. Fins i tot allò que ens pot sobtar més, allò que diríem que ens pot xocar més, no? I sí, per ell l'amor és lliurament incondicional. I quelcom que cal dir també és la no distinció que ell fa entre amor humà i amor diví. De certa forma, per ell, l'amor humà, és a dir, l'amor entre persones, l'amor en parella també, ell és un pare de família. És una mena de, utilitzo aquesta paraula una mica tècnica, una mena de propedèutica per l'amor diví, és a dir, és una preparació. L'amor humà és una preparació per entendre què és l'amor, diríem, a l'absolut o l'amor diví, no? I també ens ensenya, jo crec que això és important, que, com diríem, que no només és qüestió de donar. L'amor no és donar, sinó donar-se. Donar-se. Això és lliurar-se, lliurar-se infinitament, no? Això, aquestes són, jo crec, grans lliçons d'aquest autor, de Manuel Rumí.
La qual cosa, tal com deia en començar, Jalil, estem parlant de molt més que d'un sentiment, no?
Sí, sí, efectivament. Vàlid també, efectivament, no? Però això ho diem també, ho dic també, perquè vivim en un temps, en un instant, massa, com diríem, sentimentalitzat, podríem dir. I clar, com diríem, l'amor del qual ens parla Molana Rumí i d'altres místics de diferents tradicions, doncs va una mica més enllà. I sobretot aquesta, torno a dir, no distinció entre amor i coneixement en ell. Aquesta no distinció. L'amor no és un efluvi sentimental. L'amor és una via de coneixement. És una via de coneixement.
Al mateix temps vivim en una època molt egocèntrica, que hi ha molt d'egocentrisme, no? Aquesta exaltació de l'ego. I esclar, en Jalil ens està parlant d'aquest donar-se, d'aquest lliurar-se, que és totalment el contrari.
Sí. Ell... abans feia esment a un episodi que viu intensament molt en Rumí, ja quan és una persona adulta i quan és una persona d'èxit, podríem dir en termes actuals, d'èxit. És un gran mestre sufí, és una persona, diríem, de prestigi acadèmic i religiós i té, diríem, un sotrec en la seva vida. Bé, doncs, aquest fet, que és un fet, diríem, inesperat també, marca absolutament un abans i un després en la seva vida. Però el que vull dir és que és amb aquest fet fonamental en el qual ell realment aprèn tota aquesta, diríem, tota aquesta mística de l'amor i sobretot aprèn també a, com diríem, a oblidar-se de si mateix. Fins ara ha estat un mestre sufí preocupat, podríem dir, per la seva autorealització, podríem dir, en termes més...
actuals, sí, sí,
més
contemporanis.
Actuals, crec,
sí,
que ens entenem. I justament aquest fet puntual, però importantíssim, doncs el que li ensenya és això, que, entre altres coses, ha d'oblidar-se de si mateix. Ha d'oblidar-se de si mateix, no? A mi m'agrada de vegades dir, no, que a Déu no se'l troba buscant-lo. Ell ha estat preocupat de buscar a Déu, no? Però a Déu no se'l troba buscant-lo. Ara bé, qui no el busca no el troba. Aquesta és la paradoxa. Ell va estar molt preocupat de la búsqueda, de la búsqueda, de la búsqueda, de la recerca espiritual. Per tant, en definitiva, de si mateix també. I en la segona part de la seva vida, ja quan és una persona adulta, aprèn que ha d'oblidar-se de si mateix, que ha de confiar molt més, que diríem que ell no és el centre, que el seu ésser no és el centre del món, no?
Rumi, fer servir la gratitud com una capa i cobrirà cada racó de la teva vida.
Escriu Jalil Bárcena Rumí, alquimista del corazón, maestro de derviches, que, tal com ens deia, ha publicat Herder, que encara no ha sortit en català. Esperem aquesta traducció. Diu que l'erupció de Deschamps, d'aquell dervitx errant, va ser una revelació, una autèntica commoció que va fer tremolar tots els fonaments sobre els quals Rumí havia sustentat la vida fins aleshores. Va ser un instant fundacional per ell. Desorientat i fins i tot perdut al començament, descobrirà al costat de Deschamps i, gràcies a ell, una nova visió espiritual del món. Tothom coincideix, escriu en Khalil, a afirmar, sense provocar la mínima refutació, que l'esdeveniment més transcendental de la vida de Rumi va ser la trobada amb Shams. Aquest esdeveniment va marcar un abans i un després en el periple vital del nostre autor, la vida del qual va quedar dividida en dues meitats ben diferents, tot i que estretament vinculades entre elles, fins a tal punt que podem parlar fins i tot de l'existència de dos Rumi, un de previ i un altre posterior a la irrupció de Shams a la seva vida. És increïble, eh?
Sí, és, de fet és un... És, aquesta trobada és, té quelcom de providencial, no? Jo m'atreviria a dir que en tota la literatura espiritual universal és un fet molt, molt curiós, entre altres coses també perquè va ser una trobada i una relació ben curta, ben curta. 3 anys amb una pausa fins i tot de entre 4 o 6 mesos d'absència d'aquest personatge, Shams, que tant en àrab com en persa és el sol, no? Per tant, doncs, Shams va ser un sol realment per la vida de Maulana Rumi. Ja sabem que de vegades el sol, si més no en les nostres latituds, crema a l'agost, però acarona al març o l'abril, no? I diríem que Shams va ser aquesta mena d'estímul, però al mateix temps també va ser una persona que va aportar molta dolçor també a la figura de Maulana Rumi.
Qui era Shams?
Pues la veritat és que sabem poc d'ell. Poc sabem del seu naixement, no sabem la data exacta. Sí sabem que prové d'aquí el seu nom, Shamseddin Tabrizi, de la ciutat de Tabriz, avui al nord d'Iran. I tampoc no sabem quan ni com va morir. Hi ha molta mitologia al voltant de la seva desaparició, però el que sí que sabem és el dia exacte, l'hora exacta, i també el lloc exacte de trobada entre Shams i Maulana Rumi. Això vol dir que la pròpia tradició maulaví, és a dir, la pròpia tradició dels deixebles de Rumi, tota la seva escola, no va posar l'accent ni en el naixement de Shams, poc va importar, ni tampoc en la seva desaparició, però sí en aquesta trobada fonamental. Ara bé, sí, sabem algunes coses d'ell. Doncs que era una mena de, això que diem de vegades, dervix, buscador, errant. I que no se'l coneix un mestre de carn i os, no se'l coneix, diríem, una filiació de mestratge, la qual cosa és habitual en el sufisme, tot i que hi ha personatges com a Shams que, diríem, el seu mestre és, diríem, un mestre, podríem dir, directe, si serveix l'expressió. Shams està guiat pel cel, podríem dir. També coneixem en la tradició del sufisme els afrat, els solitaris, és a dir, aquells que no han tingut una filiació humana com a mestratge, no han tingut un mestre humà, per dir-ho així, però estan terriblement inspirats, no? Doncs bé, moltes vegades diem que segurament doncs, Shamseddin Tabrizi, aquesta persona tan emblemàtica, doncs molt possiblement doncs, va ser un d'aquests afrat, un d'aquests solitaris. No?
I Rumi va deixar de sobte de ser mestre i jurista, eh?
Bé, Maulana Rumi és en aquell moment una figura de referència en la jurisprudència, és a dir, és una persona que emet judicis i que, com diríem, que orienta a les persones. En l'àmbit religiós, doncs, heu de fer això, és millor que això no, és a dir, les persones busquen consell en ell. Però al mateix temps també és un mestre del sufisme, i allà és un mestre sufí. Té deixebles, és a dir, segueix aquesta via més interior. Té aquestes dues facetes. I té una altra tercera que és, al mateix temps, és un gran professor. Avui diríem que és un doctor, podríem dir, que és a dir, és un ensenyant, no? I en sec té aquesta trobada amb aquest sol, amb aquest sol solar, podríem dir, que és Shamseddin. I, efectivament, doncs, deixa en suspens tot. I a mi m'agrada dir, se li obre una altra porta, no? Aquesta imatge després serà molt recurrent en l'obra de Maulana Rumi, no? La vida és anar obrint obrim portes, no? I el misteri com diguem, no s'esgota. L'ésser humà, no, com a humans, com a ésser humà, per la nostra pròpia condició humana, no estem en disposició, diríem, d'esgotar el misteri. Per tant, doncs, la idea aquesta d'anar obrint i obrint portes. I amb Shams, en aquesta breu però intensíssima relació, Maulana Rumi obre una altra porta, que estrictament ja no té nom, perquè, per dir-ho així, ell en el seu àmbit té, en fi, l'islam formal, l'islam exterior, i el tasavuf, que és, i el sufisme, que és la via mística i tal, què més hi ha? Doncs ell li posa un nom en això, Mazhab-e Ishq, la senda de la passió amorosa, la senda de l'amor amb majúscules. No? I això és el que ell aprèn. I aquí és quan neix, en certa forma, el Maulana Rumi, que avui ens convoca aquí a l'Ofici de Viure, que ha motivat aquest llibre. Perquè si no hagués passat com un mestre més en l'anonimat, com hi ha tants mestres. Però sí, avui parlem de Maulana Rumi, és per aquest fet. I aquí neix el poeta. Aquí neix el poeta, que aquest també és un fet curiosíssim, vull dir-ho, en la literatura espiritual universal, perquè un poeta d'aquesta magnitud, normalment un poeta es fa al llarg de la vida, però és que ell comença a escriure poesia més enllà dels 40 anys. És una cosa, diríem, una mica insòlita, que un grandíssim poeta com ell doncs comenci, diríem, i la seva obra tan tard. No?
És una poesia que és fonamentalment, escriu en Jalil Bárcena al seu llibre, una poesia metafísica. Sí. Tanmateix, els temes que hi apareixen relatius a l'ontologia o a la teologia negativa, per exemple, no els exposa mai sota el formalisme del discurs filosòfic. En la seva poesia, persones i símbols ocupen el lloc de les idees abstractes.
Exacte.
La major part de les metàfores que utilitza procedeixen de totes les esferes de la vida. O sigui, fa servir les metàfores, no sé fins a quin punt seria comparable a les de Jesús, feia servir les paràboles als evangelis, sí. Es podrien comparar?
Sí, podrien comparar. És a dir, a Maulana Rumi se l'entén. Ell és una persona, evidentment, d'un altíssim pensament, però ell té, per dir-ho així suaument, té una certa mania als filòsofs d'ofici. És a dir, aquelles persones, ell diu que compliquen l'obvi. Ell té una certa aversió per la complicació de l'obvi, d'allò que és obvi. I per això diríem, de vegades en alguns passatges de la seva obra, doncs és molt, 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 molt punyent amb els filòsofs, diríem, que ho compliquen tot una mica, no? De vegades un tindria la gosadia de dir que a la filosofia li sobren moltes subordinades, per dir-ho així, no? En el cas de Maulana Rumi, tot allò que en la filosofia podien ser idees abstractes, conceptes una mica complicats, tot això esdevé, diríem, imatges quotidianes, imatges molt, molt properes. De tal manera que una de dels encants, jo crec, també, de Maulana Rumi és que l'entenem. L'entenem quan el llegim, no? I en aquest sentit sí que podíem, diríem, traçar un paral·lelisme amb la figura de Jesús. Jesús no és un teòleg, no és un filòsof. Podríem dir quasi, si se'm permet, per fortuna. Si se'm permet la llicència. Vull dir, a Maulana Rumi se l'entén, no? Se l'entén. Jo crec que hem de distingir entre un savi i un mestre. El mestre és un savi que té vocació pedagògica, també. I en aquest sentit, Maulana Rumi és un mestre. És una persona de saviesa, sí, però té vocació, té com a missió també, diríem, conduir, ensenyar i per tant, doncs, arribar a les persones. I, per tant, doncs, no complica el seu discurs. No? D'aquí que, insisteixo, sí, efectivament, tal com llegia ara, doncs, efectivament, moltes de les seves, dels seus versos estan amarats d'imatges molt, molt properes. No? Per ella, la figura del buscador espiritual, del dervix, és un cigró, són els cigrons que estan dansant contents mentre s'estan, diríem, escalfant en l'aigua. Imatges de tan, com diríem, tan properes. No? Que per un costat, els cigrons estan patint les l'escalfor de l'aigua, bullint i tot això, però al mateix temps estan dansant contents, no? Vull dir, imatges d'aquesta...
És una imatge que haguessin entès els seus fills, ho dic perquè faig referència al fet de ser pare de família perquè no se'n sap gaire, no se'n saben gaires coses, no? Segons llegim en el seu llibre del pare de família.
Sí. Una de les coses, una de les idees també... o de les, com diríem, de la intencionalitat del llibre també és no mitologitzar, diem, el personatge. És a dir, Malaurat Rumi és un ésser humà, és un pare de família que té problemes familiars també. Això és molt bonic i en això en el llibre doncs, he intentat recuperar també les seves cartes. Ell, tenim una petita col·lecció de cartes que ell escriu bé, doncs, a diferència d'altres mestres del sufisme, les cartes que tenim de Rumi no aborden temes espirituals, no aborden, diríem, no escriu missives als seus, jo què sé, als seus deixebles més importants, a la seva família. No, són cartes molt humanes. Escriu cartes, per exemple, a algun deixeble important que ell té dins del govern de la Cònia, de la ciutat on viu del moment, per veure si pot aconseguir alguna feina pel seu fill perquè està passant un mal moment. És a dir, les cartes ens mostren un rostre molt humà del personatge. Jo crec que això és important, sobretot per veure que no és un místic, de vegades aquesta paraula l'he encarregada de tanta mitologia al voltant que pensem que els místics són una mena d'atletes espirituals allà inabastables, no? I són persones que, com el cas de Malaurat Rumi, que va patir també... En el llibre ho expliquem, va patir també la incomprensió d'un dels seus fills, que va ser, diríem, una relació molt, molt tensa, fins al punt que ell no va acudir a l'enterrament del seu fill que ha mort, no? Per tant, doncs, és a dir, la biografia també hem volgut, doncs, o he volgut una mica, doncs, mostrar que és una persona, diríem, amb una vida, diríem...
Amb clarobscurs, de carn i ossos.
Exactament. Exactament, no? I que, per tant, doncs, que la seva mística està viscuda en la pròpia vida i en la pròpia quotidianitat. No? Ell ens parla de vida viscuda, no? De vida viscuda.
Estem en la recta final d'aquesta conversa que estem mantenint amb Jalil Bárcena a partir de Rumi, alquimista del corazón, maestro de derviches. Com dèiem abans, bé, hi ha molts llibres publicats sobre Rumi, al voltant de Rumi. M'agradaria esmentar l'últim que ha sortit publicat. El títol té a veure amb el de Jalil Bárcena, però no el contingut, com si diguéssim, que és El pequeño libro de la sabiduría de Rumi, que és un que ha publicat El grano de mostaza. El grano de mostaza estan especialitzats en, sobretot amb tot allò que té a veure amb la no dualitat i en canvi, publiquen Rumi. Bé, per alguna cosa serà.
Exacte.
Aleshores, la música, m'agradaria acabar parlant de la música abans d'escoltar Sergi Torres. En certa manera, escriu Jalil Bárcena, la música irromp en Rumi per expressar el que la paraula és incapaç de verbalitzar en ella mateixa. Si Rumi va recórrer a la música va ser perquè aquesta música, a diferència de les paraules, constitueix el llenguatge més adequat per proclamar l'experiència íntima de Déu.
Sí. No sabria afegir res més.
Està d'acord, Jalil Bárcena, amb el que va escriure.
Estic d'acord amb mi mateix. No, és cert. Efectivament, també Malaurat Rumi i la seva escola, no? Això que diem els dervixos seguidors de Malaurat Rumi han utilitzat la música com una forma també de coneixement, com una forma de coneixement. Però és cert que la música, abans ho dèiem, no? la poesia i la música tenen quelcom en comú, si és que no són el mateix, i és que arriben a fibres, arriben a expressar allò que és cert que la paraula teològica moltes vegades no pot dir, però al mateix temps la poesia, i en aquest cas la música molt més enllà, doncs és capaç d'arribar i de tocar fibres molt íntimes de la persona.
Sí, potser avui diríem que Rumi era un artista complet.
Potser ho diríem, podríem dir un artista en majúscula, no? Podríem dir un artista de l'art de viure, de l'art de viure, l'expressió que vostè, Gaspar Hernández, utilitza tan, tan bé, no? És un artista de l'art de viure, que en definitiva és l'art que tots estem aprenent una mica, no? I que busquem referents com a Maulana Rumi i d'altres, doncs per tractar d'esdevenir això, en definitiva, artistes del nostre viure, no?
Consells de Rumi quan era a punt de morir. Us recomano que tingueu plena consciència de Déu, tant en públic com en privat, que sigueu moderats en el menjar i en el son, també a l'hora de parlar, absteniu-vos de cometre qualsevol transgressió, eviteu d'incórrer en faltes, sigueu constants a resar i a dejunar, freneu la vostra avidesa, suporteu amb paciència qualsevol circumstància de la vida, no freqüenteu gent vulgar i ignorant, envolteu-vos, en canvi, dels que siguin nobles, compassius, generosos, perquè les persones més valuoses són les que aporten una mica de valor als altres. Sapigueu, escriu Khalil Bárcena, a partir d'aquests consells de Rumi, que les millors paraules són sempre breus, verídiques i raonables. No sé fins a quin punt aquest text es podria considerar un petit resum dels seus ensenyaments.
Sí, és un petit testament. Aquestes paraules ell les pronuncia quan ja està a punt de deixar aquest món, en un cercle molt, molt íntim, la seva dona, el seu fill, que serà també el seu gran deixeble, i en aquell moment també un dels seus principals deixebles, en un cercle molt íntim. Per tant, doncs, és l'últim consell, no?, que ell dona. I també ho hem volgut incloure en el llibre, bueno, perquè són unes paraules molt importants també, però sobretot perquè ens parla del seu tarannà, no?, de la mesura, del no excés, del no excés, de la mesura, no sigueu excessius en res, tenir plena consciència del diví, no? Ell diu, no?, tant en públic com dins, no? És a dir, ell està a nosaltres en tota circumstància, no? I sense que soni el tio, no?, la freqüentació de les persones que tenen noblesa, no?, que tenen noblesa d'esperit, no? Són importants aquestes paraules, són el seu, en certa forma, el seu testament, sí. I la recull el seu fill, el Sultan Valad, el seu fill, i ens arriben a nosaltres. Són paraules no molt esmentades de Maulana Rumi, encara que les persones, els derbitxos, balladors, deixebles de Maulana Rumi, les tenen gravades, diríem, gairebé aquestes paraules, perquè són tot un testament, no?, d'ell. No?
Khalil Bárcena, moltes gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure, gràcies per aquest Rumi, alquimista del corazón, maestro de derviches.
Sí, l'agraït soc jo, sempre és un grandíssim plaer estar amb Gaspar Hernández a l'Ofici de Viure, i sempre tenim motius, l'ésser humà sempre té motius per agrair, per demanar i per agrair. Per tant, també moltes gràcies per la vostra amable invitació.
D'aquí uns instants, l'Ofici de Viure, tancant el programa, Sergi Torres.
A Catalunya Ràdio, l'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández.
Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Sergi, ben retrobat.
Gràcies, Gaspar.
Avui ens proposes un joc, l'efecte que en podríem dir arbre de Nadal, tot i que d'una manera... Això ho podem adaptar, no? Perquè tu fins i tot altres vegades has parlat de l'efecte tomàquet. En què consisteix? Sí. En què consisteix aquest joc?
És molt senzill. Mira, demano, sisplau, Gaspar, i també als oients, que imaginin un arbre de Nadal. I el tenim imaginat?
Ràpidament, sí.
Perfecte. El primer que veurem és que el teu arbre de Nadal, el que tu has imaginat, t'asseguro que no és com el que jo he imaginat. No coincideix. Però hem imaginat un arbre de Nadal. Imagina't això a l'hora, per exemple, d'imaginar l'amor, o d'imaginar una relació, o d'imaginar un projecte, o el sentit que té la família. Donem per fet de que quan nosaltres comuniquem algú o alguna cosa, l'altra persona està entenent el que estem dient, però l'altra persona ho està entenent des del seu arbre de Nadal. Quan parlem d'arbre de Nadal, del sentit de l'arbre, cadascú ho està entenent des del seu propi arbre de Nadal. El mateix succeeix quan parlem de qualsevol aspecte, tant sigui personal com més abstracte. I això no ens donem compte, i mira que portem anys i anys i anys sent éssers humans, no ens donem compte encara de que la nostra ment arquetipitza les imatges i les idees, però no coincideixen amb les de l'altre. Moltes situacions de conflicte i de malentesos emergeixen per aquest motiu, perquè pensem que l'altra persona està veient el mateix arbre de Nadal que nosaltres estem veient. Aleshores, per exemple, en el sopar de Nadal o en, una, en un, en un
sí,
dinar
sí,
familiar...
Sí, en el context dels àpats de família.
Es veu claríssimament. I ho porto un espai encara més intens i intern també alhora. La imatge que jo tinc de tu no és la imatge que tu tens de tu. Quan jo et parlo a tu, tu estàs rebent aquesta informació a través de la imatge que tu tens de tu i jo l'estic emetent des de la informació que jo i m'imagino que tu representes per mi. Per tant, tornem a tenir aquest espai. Igualment, la imatge que jo tinc de mi mateix no és la imatge que tu tens de mi. Dit això, si podem veure que quan pensem un arbre de Nadal és una imatge, és una imaginació, i per tant no és un arbre de Nadal, i si quan jo puc veure que la imatge que jo tinc de tu o que jo tinc de mi no ets tu ni sóc jo, sinó que és una imatge, quan jo penso, perquè pensem a través d'imatges, puc pensar amb la llibertat de saber que allò no és concret, que allò no és la veritat, sinó que és una opció mental que jo estic experimentant. Tot això que estic explicant, per què? Si podem veure aquesta apertura, començarem a observar com les nostres relacions i la nostra manera de veure la vida creixen i s'amplien i no col·lisionen amb la realitat que ens trobem a davant, perquè la realitat que ens trobem a davant no és real, és l'efecte de com nosaltres projectem les nostres imatges o les nostres imaginacions.
Que moltes vegades ens estem relacionant, per exemple, amb una persona que fa temps que no veiem o una persona de la família, no segons la persona que tenim al davant en el moment present, sinó amb la foto fixa, és a dir, la imatge que tenim d'aquesta persona del passat, oi?
Això és molt significatiu, Gaspar, perquè si jo em relaciono amb algú altre a través de la imatge que jo tinc del passat, estaré teixint la mateixa relació i no li permetré aquesta trobada, no li permetré mostrar-me coses de mi, no li permetré mostrar coses de la persona que tinc davant. Aleshores, quan nosaltres fem aquesta projecció, estem establint les relacions, estem establint la realitat, però la realitat està dissenyada perquè nosaltres puguem créixer i puguem crear amb ella. Per tant, poder deixar anar la imatge que tenim de l'altre o de nosaltres mateixos ens permet aquest creixement de forma natural.
Que això, és clar, amb una amistat, amb un company o companya de feina, no? O com si diguéssim, amb un conegut, Josep Pla deia que hi havia amics coneguts i saludats, no? Doncs amb un conegut o un saludat és relativament fàcil, no? Però amb una persona de la família costa més.
És un repte més gran, per tant, hi ha més potencial encara. Per què costa més? Perquè jo ja estic més implicat. Per què estic més implicat? Perquè jo m'estic identificant més amb aquelles imatges que tinc. Per tant, com que m'estic identificant més, també tinc més espai per deixar-me anar i per seguir creixent.
Recordo una secció en la qual ens parlaves del fet de viure des del sobreviure o des del fet de créixer. Per tant, aquesta és una altra manera també de créixer.
Exactament, Gaspar, exactament. Tornem a la deixana, que havíem vist també en una altra secció, deixana les imatges que tenim.
És un repte, efectivament. És un treball potser per tota la vida, no, Sergi?
Com jo ho visc, fins on jo sé, és un treball constant, és un exercici constant. A més, quan comences a veure què implica fer aquest moviment, veus l'apassionant que és.
Gràcies, Sergi, per explicar-ho també des de la passió, tal com tu ho vius. Una abraçada.
Gràcies, Gaspar.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada en nom de la Rosa Silloé a la realització tècnica, de la Núria Ventura a la producció i de la Blanca Busquets al guió de l'Ofici de Viure.